Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
David Caravent, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Pensàvem que havíeu cancel·lat ja la vostra actuació aquest estiu al matí de Catalunya Ràdio, però no, la història continua també el suplement de Catalunya Ràdio, per tant, nous col·laboradors aquest any del suplement. Moltes gràcies per acompanyar-nos també en aquesta aventura.
Moltes gràcies a vosaltres.
Exacte. Tot bé, això de venir els diumenges en directe a la ràdio, 11:15 del migdia, que és l'hora de llevar-se per vosaltres, què?
Home, doncs és una mica exigent, una mica cruel, i sobretot amb aquestes edats que tenim, que pensàvem que ja havíem aconseguit alguna cosa en la vida, doncs resulta que no, que fins i tot els diumenges ens feu treballar.
Vosaltres, a 11:15 del migdia, abans d'aquesta oferta...
Aquella rai que viu aquí al costat.
Clar, tu baixes de Solsona, imagina't. Vull dir que...
Clar, que... Set més.
Fins ara què fèieu normalment a 11:15 del migdia?
Un diumenge.
Jo...
Criatures o què?
Jo rascar-me
sí,
una determinada part de la meva anatomia.
Més la banda dreta que la banda esquerra, depèn de com, no?
Bueno, és que amb la banda esquerra tinc les ungles més llargues.
Clar, perquè sembla que tens la
guita. Soc esquerrà.
Jo al revés.
Al revés, sí, sí. Hem de posar un títol a la secció. Tenim dues propostes de l'equip del programa. Una és l'hora de llevar-se, que seria una mica 11:15 del migdia pels artistes que sou vosaltres. L'altra és demà ho deixo, que també és una cosa que s'emet diumenge, no? Dos artistes també de la nit.
Clar. Home, l'hora de llevar-se, jo crec que en realitat, tant pel Roger com per mi, que som pares, és una mica exagerar les coses.
És una mica tard. Sí. Una mica, ja fa estona que correm.
Demà ho deixo?
Demà ho deixo, està bé.
Posem demà ho deixo. Doncs al llarg d'aquesta temporada, el Roger Mas i el David Caravent, que ens acompanyaran al matí de Catalunya Ràdio, ells dos són amics més enllà de la ràdio i més enllà dels escenaris, comparteixen estones de taverna, i precisament els hi hem demanat això, que comparteixin aquestes converses de bar també a l'antena del suplement de Catalunya Ràdio. Jo aprofito per anar a fer el vermut, que sí que és la meva hora.
Podries portar-ne un...
Sí, ara us portem sí. Una coseta, uns glaçons, d'acord?
Unes anxovetes.
Endavant, tot vostre. Ja sabeu com va. Cançons i feu la xerrameca. Com que avui és el primer dia, i és el nostre primer cap de setmana, parlem de néixer?
De néixer.
Cançons amb néixer, d'acord?
De néixer i despertar, i tot això.
El suplement de Catalunya Ràdio és vostre.
El suplement amb Roger Mas i David Caravent.
Jo crec que la meva cançó preferida de diumenge al dematí és aquella Sunday Morning del primer disc de Velvet Underground.
Bon dia, i tant.
Però, jo aquella època, ja m'ho diuen, que sempre la música me'n vaig molt enrere sempre, però hi ha un dels grans discos de la música fet en aquest país i prou desconegut era quan Nia Clua i Jordi Batiste tenien aquell grup que es deia Batiste. Uh-huh. I van començar amb un disc que es deia Un Gran Dia, que és una cosa meravellosa, un disco excepcional, i que comença amb un despertar de matí així fantàstic. Doncs dos discos meravellosos, aquest Un Gran Dia i un altre que es deia Chichoneras Cat. No m'agrada gens això de reivindicar, però trobo que aquests dos discos d'Ia Batista és una cosa estranya que siguin tan poc coneguts.
Home, és que el que ens falla aquí és la transmissió, d'una tradició entre generació i generació. Dóna la impressió que entre generació i generació hi ha com una mena de buit, de sala al buit, gairebé, i cada nova banda sembla que comença de zero. Saps? I llavors, ostres, és una... És un petit drama, però
jo
vaja.
Jo crec que també va haver un trencament d'això que dius la cadena de transmissió, perquè hi ha altres músics o altres propostes que sí que han travessat els anys, però tot el que era la música progressiva i l'ona laietana és una cosa que trobo que sí que hi va haver una... com una frontera curiosa i que la gent de la nostra generació la vam haver d'anar a buscar i anar-la a descobrir perquè havia quedat com amagada, no? Tota la música, la Barcelona dels 70, que no era la cançó, que no era altres estils,
sí.
I que, en canvi, és la que ha fornit dels grans músics que han fet després, que han estat treballant, vull dir que són els grans ara, no?
Sí. Jo, el que passa que amb els anys 70 tinc també una mica la impressió que no només va passar aquí, sinó que va passar una mica tot el món. És quan, d'alguna manera, com quan es fa gairebé una caricatura del que havia passat als 60 i tots els gèneres s'extremen, no? I llavors alguns sobreviuen, evidentment, no? El heavy metal és dels anys 70 i els anys 80 passa per una nova vida, però molts d'aquests, no? El rock progressiu, el rock simfònic... segons quins estils van quedar com molt marcats per aquella època i era com una mena d'excessos dels anys 70, no? Ostres, el que passa que a mi la veritat em costa això de trobar una cançó de néixer i entenc perfectament això, no? Acudir, diguéssim, al fet que es fa de dia, el despertar, l'aurora, no?
No és el mateix que neix, no?
No és, bueno, però dintre d'una cançó ocupen segurament el mateix calaix quan es tracta de parlar de naixements o de despertars, no? I per mi un gran despertar, un dels grans despertars en una cançó és el de Living Without You, la cançó de Randy Newman, que jo crec que la seva millor versió és la de Harry Nilsson.
Shakes my floor and I think about you.
M'agrada molt aquesta manera de dir que diu the milk truck holds the sun up, no? Com si el camió de la llet és qui posa el sol, qui fa sortir el sol. Diu el diari colpeja la porta, el metro sacseja el terra i jo penso en tu, no? És una manera de despertar-se, és un despertar fantàstic.
Molt de diumenge, eh?
Molt de diumenge.
Bueno, el Milk Truck, potser el diumenge, no ho sé.
Sí, Milk Truck aquí no n'hi ha hagut, em sembla. Jo que sàpiga, no? És molt... Jo recordo als anys 80 molts anuncis, bueno, d'aquests que intentaven...
Venia el senyor de pagès amb la furgoneta a deixar-nos la llet a la porta.
Ah, sí?
A la porta,
hòstia, vale, llavors
no,
sí.
El Milk Truck era un Dian 6, em sembla, o una furgoneta Citroën d'aquestes.
Hòstia, sí que tens raó. Ara ho acabo de recordar.
I et portaven la llet acabada de munyir cada dia al matí.
I els ous. Sí.
Jo s'havia de bullir la llet i...
Que bo.
Quins fòssils, m'ha dit.
doncs això, el Randy Newman és una superbèstia, avui dia ja és conegut, ja ha guanyat un parell d'Oscars, però en aquell moment, això és del primer disc que va treure, i el primer disc es veu com, no sé si era la Warner o això hauria de revisar la veritat, però recordo que el segell discogràfic, una d'aquestes grans majors que li va treure el disc, davant del fracàs que va tenir, va enviar cartes a totes les botigues de discos dient que els clients que l'havien comprat, si no el volien, que Warner o els hi tornaria els diners, no? O sigui, imagina quina humiliació per un cantant, no?
Jo aquesta versió que m'ha escoltat... cap a la vida.
No, clar.
Després d'això.
Però aquesta cançó que hem sentit, clar, és interpretada per Harry Nilsson, que és contemporani de Randy Newman, però una de les veus més portentoses, una de les veus més collonudes que hi ha hagut a la música nord-americana, no?
Doncs jo pensant en músiques de bona música, de fet és un poema, i més que despertar i de néixer, que és de lo que en teoria parlàvem, hi ha un poema de Joan Maragall.
Home, clar, la música tu,
sí.
És una meravella, i és veritat, clar, és gairebé la anar al fonament, diguéssim, del que és un despertar, no?
En una casa de pagès hi havia una donzella que tenia els 17 anys d'amor. I era tan bella que la gent d'aquell vol deien és una noia com un sol.
Doncs aquesta cançó havia sigut una cosa... Bueno, aquesta cançó, perdó. El poema de Maragall havia sigut una cosa molt espectacular. Això es va publicar el 1904 i 1906. I realment el que és un poema eròtic sobre la Immaculada Concepció. Mm-hmm. És una cosa brutal en què acaba, de fet, naixent Jesús. De fet, és un poema de Nadal, però amb un llenguatge explícit, molt bonic i molt ben escrit, però molt explícit, sobretot per l'època, perquè hi ha aquesta noia que està en una habitació amb la finestra sol i gent vedada, que li entra tot el sol per l'habitació dintre la cambra, i ella nua, amb delícia, s'abandona la fulgent carícia. I es diu, de tant donar-se aquestes dolces manyes, va ficar-se-li el sol a les entranyes. Saps? I queda prenyada de llum i tot ella és claro contra claro. I és una cosa espectacular. Llavors se'n va... prenyada de llum, és una noia que s'ha fet una palla a la finestra amb el sol que i li ha entrat l'esprinçant a dins i, no? I està gestant Jesús. És molt bèstia com està escrit i que a sobre sigui tan bonic. Llavors ella se'n va pel món, va voltant i al final té un part colossal, espectacular, de focs d'artifici, tothom queda espaordit perquè ella es tanca en una cabana a parir. No. I al final això surt. El poema s'acaba d'una manera molt bonica perquè diu que al final neix un nin, no? Com ho diu? Diu això. Un nin igual que el sol que caminava i diu tot pujant amunt la serra, jo vinc per acostar el cel a la terra.
Allà a la vora entrava una barraca que hi havia. La gent que l'entorn era sols veia un resplendor i sols sentia el gemec poderós de la partera de sobte. Les clivelles del tancat van lluir igual que estrelles. De seguit s'aixecà gran fograda. Tota la gent fugia esparverada i en la gran soledat només restava un nin, igual que el sol, que caminava i deia tot pujant amunt la serra. Jo vinc per acostar el cel a la terra.
Molt bé, clar, home, doncs un naixement, una cançó sobre el naixement del primer dels homes, no? De Jesús, doncs, però què va venir a fer Jesús a la terra?
Això sempre m'ho pregunta.
Doncs mira, doncs escoltem això.
Estic improfessional.
A què vino Jesús a la Tierra? A comprar patates, que era aquell xiste del recordeu aquell xiste del...
No el recordo jo.
Em sembla que el Jesús era el cosí del Jaimito, i llavors doncs, la mare li feia anar a comprar patates un diumenge i el nen entrava a l'únic lloc que veia que hi havia gent, que era evidentment doncs, un lloc on es feia missa, i llavors va sentir el frare que diu a què vino Jesús a la Tierra? I diu, a comprar patates. Bueno, en fi, m'ha vingut això al cap. El Freddie Mercury, doncs clar, I Was Born to Love You, no? Que és el gran hit aquest que va tenir el 85 en una aventura en solitari, perquè en aquell moment estava tenint moltíssim d'èxit amb els Queen. Em sembla que l'últim disc d'estudi dels Queen en aquell moment era aquest, el Radio Gaga i tots aquests grans, el de I Want to Break Free, tots aquests super singles que vaja, que a mi em van fer flipar amb el Freddie Mercury, i d'aquestes coses que em fa molta gràcia, no? Perquè en aquell moment jo pensava que era un cantant fantàstic, no sé què, que tenia molta personalitat, i llavors jo en aquell moment no sabia ni què era l'homosexualitat, i recordo que al cap d'uns anys dic, hòstia, però quin tros de maricona.
Això m'ha passat també amb el George Michael.
Un tio collonut, jo crec que és el millor frontman que hi ha hagut en la història del rock, però que fa molta gràcia, no?, que el seu amanerament a un nen doncs, li passés absolutament desapercebut, quan era una cosa tan evident.
Ens passés a tots per desapercebut en això, quan no hi havia cap mena de... Vull dir, que quan es portem tot a naturalitat, o fins clar. I tot al contrari, fins i tot...
En excés.
En excés, no? Vull dir, o sigui, en total, cosa fantàstica. I sempre, no sé, quin món estrany, eh?
Aquest single em sembla que és d'un disc que jo me'l vaig comprar en vinil, i hi havia un dels videoclips d'aquell disc, que no sé si és precisament el de I Was Born to Love You, que es veu que el va gravar al llarg d'una festa que va durar com 4 o 5 dies, una festa en la que es van ingerir de tota mena de pastilletes i de històries, a Múnich. Va fer una festa a Múnich absolutament passada rosca, en el moment en què, evidentment, doncs, Freddie Mercury es converteix en una estrella d'abast internacional. No?
Doncs això que dius les pastilletes, la benzina també fa aquest efecte, no? Perquè hi ha aquest mite del segle XX, del cowboy solitari, això de la llibertat, i aquesta cançó que quan sentim el riff de guitarra estarem cavalcant l'autopista immediatament. Doncs jo és una cosa que això del segle XX ja sabem ara que és mentida i que les persones soles no anem enlloc i no faríem mai res i que tot és una xarxa de dependències, interdependències entre persones grans i petites i homes i dones i ocells i pajarracos i de tot. Però aquest mite del cowboy solitari, aquest mite de...
És el de l'Oest, no? És el de la conquesta de l'Oest, que és anar més enllà d'on arriba la civilització i reestablir, reorganitzar-nos, no? Com allò que quan et posen l'estrella del xèrif, llavors tu tornes a separar el bé del mal, no? I clar, i tenim als anys 70 l'Easy Rider, la pel·lícula aquella del Hopper, no? Del Dennis Hopper, que bueno, que és una mena de... Clar, és una pel·lícula de conquesta de l'Oest, però amb gent que va en motocicleta, no? La Ruta 66 i d'aquests mites.
I conquerir la natura... Bueno, clar, Born to be Wild, això de sentir-se lliure i salvatge, el que et té és que estàs lluny de les lleis dels homes. Clar. No sembla que tinguis més opcions de fer la teva, de llei.
Sí. I bueno, cançons de Born to Lose, Born in the USA, nascut per el que sigui, n'hi ha moltíssimes. Però jo, com que ens hem referit una mica a la idea aquesta del naixement, i una mica per acomiadar la secció, doncs, ostres, m'he recordat d'una que per mi és definitiva, no? Que és aquesta que de Serge Gainsbourg, que diu: "Je suis venu te dire que je m'en vais." He vingut a dir-te que me'n vaig.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais.
És una cançó que sempre l'he trobat meravellosa, sobretot per l'arpegiat aquest de guitarra, que és complicadíssim, de fet, no sé. És un d'aquests arpegiats una mica com el de Everybody's Talking, no?
Que t'enganxen els dits.
Sí, d'aquests que, hòstia, que realment requereix una tècnica
especial.
Exacte, la tècnica coneguda com a tendinitis per tocar-la, no?
Roger Mas i David Carabén, com ha anat això?
Molt bé.
Conclusions? Perquè avui, com que encara és el primer cap de setmana, no us he deixat del tot alliberats, m'he anat amb l'auricular posat. Conclusions importants. He sentit que s'autocitava, no?, el Roger Mas. Sí. S'ha posat una cançó seva.
Però...
Era un poema del Joan Maragall, però...
Però era bastant evident que si parlàvem de despertars i de aurores, doncs havia sortit.
Havia de sortir.
És que és festa major.
Que sigui l'última vegada, Roger, que aprofites l'espai per portar aquí. I després, David Carabén també explicant acudits del Jaimito, era l'última cosa que esperava en aquest espai.
Jo també, és l'últim que m'esperava. A més, el primer acudit que vaig sentir en la meva vida.
Imagina't. Jo crec que sortiran coses prometedores d'aquest Demà ho deixo. Avui estrenem el suplement, però a partir de cada diumenge a quarts de 12 ho trobareu. Gràcies a tots dos, guapos.
Gràcies a vosaltres.
De seguida tornem aquí al suplement de Catalunya Ràdio.